Són ara les 9. Repassam els principals titulars d'aquest matí de divendres. Els aeroports de les Balears operaran 1.700 vols des d'avui fins dilluns pel pont de la Immaculada. Això és un 3% més que l'any passat. Segons el president de l'associació que agrupa les agències de viatge de les Illes, Pedro Fiol, aquest serà, per tant, un pont discret.
El que sí que poden celebrar, sobretot en el nostre arxipèlag, és que com que hi ha moltes persones que fan feina de temporada i en aquest moment ja no estan actives laboralment, sí que hi ha molt de desplaçament, no tan sols concentrat a les dates del pont, sinó inclús abans i després.
Connectam en directe amb l'aeroport de Palma. Toni Escanelles, bon dia. Ja hi has trobat mallorquins que se'n van de pont?
Efectivament, sobretot mallorquins. En tot cas, ja hi ha bastanta gent a l'aeroport de Palma, aquí a Sant Joan. Famílies, sobretot, grups de joves que parteixen un parell de dies, ens explicaven que fan sortides curtes i, en general, domèstiques.
Anem de pont i anem de Granada, Córdoba i Sevilla.
Anem a partir de mare a les 9 cap a Madrid i tornem dilluns a hora baixa, dilluns a vespre.
Me'n vaig a Berlín fins a dilluns migdia. Me'n vaig a veure uns amics en la meva filla de 3 anys perquè veia els mercats de Nadal.
Més vols previstos que en el pont de l'any passat, sobretot a Menorca, amb un 11% més. I atenció, dos vols internacionals per 172 de nacionals. A Escodolà representen el 6% els internacionals i a Son Sant Joan, aquí, un 65% del total dels vols són nacionals.
Gràcies, Toni. Les Balears ja es troben en situació d'epidèmia per grip.
Una declaració que arriba a les Illes un mes abans d'allò que és habitual. Això fa preveure que el pic serà per les festes de Nadal. Mentrestant, la venda de mascaretes s'ha triplicat en els darrers 3 mesos, segons els farmacèutics. És Eva Vilchez, de la farmàcia Manera.
He notat que la gent ha començat a venir una miqueta més prest, perquè, a més, també és fred, ha començat antes, i segur que hi ha més contagi.
I els escorxadors de les Balears deixaran de matar porcs de Catalunya.
El conseller d'Agricultura, Joan Simonet, ha anunciat aquesta nova mesura de precaució.
Dos escorxadors que maten porcs aquí a Mallorca, tots dos mos han dit que un no feia contagiar d'un porc més endavant i l'altre mos ha dit que suspendria les entrades de porcs que venguessin de Catalunya durant un parell de setmanes a veure com evoluciona la situació allà.
Tot això quan s'eleven a 13 els porcs senglars infectats, tots ells han estat localitzats als voltants dels anteriors focus al terme municipal de Cerdanyola del Vallès a Barcelona i dins del perímetre de la zona considerada de més risc.
I a partir d'avui ja es poden demanar les ajudes del govern pels dos episodis de pluja extrema a Eivissa d'aquesta tardor.
Els ajuts ja es poden reclamar en persona a la seu del Consell o per internet. S'han habilitat dues línies, una per als que atenguin el seu habitatge o vehicle afectat i una altra per autònoms i pimes. María Fajarnés es consellera de promoció econòmica.
Intentaremos ser lo más ágiles posibles. Cada semana haremos resoluciones parciales para que de aquí a final de año podamos estar empezando a pagar ayudas.
I el Col·legi de Montición de Palma ha cessat de les seves funcions de manera temporal i preventiva un professor per un presumpte cas d'assetjament a un alumne. Els pares han rebut una carta amb tota la informació.
Tot això ha passat després de detectar una conducta inapropiada per part d'un docent. S'ha seguit el protocol del centre com a entorn segur. El cas està en mans de la Policia Nacional i d'Inspecció Educativa.
I Extremadura ha començat aquesta mitjanit la campanya electoral per les eleccions autonòmiques de dia 21 de desembre.
En clau estatal, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, acusa el PSOE i Vox de bloquejar la comunitat, mentre que Pedro Sánchez, president del govern central i secretari general del Partit Socialista, es mostra convençut de la victòria.
Ha querido gente frenar a Extremadura y ha querido, en consecuencia, castigar a este pueblo bloqueando desde el Parlamento el presupuesto de Extremadura.
¿Y ya empiezan con las encuestas? Pues que se queden con las encuestas, que nosotros el 21 de diciembre les vamos a ganar las elecciones y vamos a tener un gobierno socialista
9:04
al frente de la Junta de Extremadura.
9:04 minuts, ara comença el programa El Dia. Passeu un bon cap de setmana.
Més informació a ib3notícies.com.
El Dia, amb Marta Grau.
Bon dia, benvinguts al dia. Són les 9 i 5 minuts. Encetam el programa, ho fem com sempre parlant del temps. L'Agència Estatal de Meteorologia preveu avui a Balears cel poc nuvolós, un ascens també de les temperatures amb màximes d'entre 18 i 22 graus per aquest pont entre divendres i dilluns. Podem tenir algun ruixat ocasional, especialment a Menorca, també al nord de Mallorca, però, com dèiem, aquestes temperatures pujaran, sobretot les nocturnes i les diurnes es mantindran. Tenim dies per davant en què podem confirmar que el fred ens dona una treva, però no els virus, ni molt manco la grip. Ja ho sabeu, les Balears han entrat en fase epidèmica amb una ràtio de 37 contagis per cada 100.000 habitants, per la qual cosa ha recomanat tant als personals sanitari com a les persones l'ús de mascaretes. La consellera de Salut, Manuela García, ha detallat que el pic epidèmic es preveu durant les festes de Nadal i ha incidit sobretot en la necessitat de vacunar-se. Això sí, es desconeix el motiu pel qual s'ha avançat 4 setmanes sobre el calendari habitual. L'arribada de l'epidèmia del virus respiratori és un fet que no es produïa de feia diversos anys. Tot i així, ho recordàvem i des d'aquí fem una crida perquè les taxes de vacunació no són realment altes. Avui és divendres, un divendres en què no deixem de banda el ciberatacs i tampoc el frau digital.
Així és, Marta. De fet, hem d'explicar que una organització de hackers pro-Putin, coneguts amb el nom de NoName5716, ha reivindicat en el seu canal de Telegram, atenció, que han llançat un ciberatac per intentar col·lapsar pàgines web de la xarxa de transport públic de Mallorca i d'altres infraestructures i organismes oficials d'Espanya com a part de la seva campanya de desestabilització contra els països que consideren contraris al règim de Vladimir Putin en la seva guerra a Ucraïna. Aquest intent de provocar el col·lapse de determinades webs s'hauria produït a finals del mes de novembre, segons han reportat perfils d'empreses especialitzades en seguretat que es dediquen a monitorar les possibles amenaces que circulen per internet. De moment, han de dir que no consta de cap incidència tècnica, no ha caigut el servei, no va caure el moment d'aquest atac, ni va haver una afectació a la mobilitat a Mallorca per aquest motiu. Per altra banda, també avui han d'explicar que s'ha detectat un augment notable d'estafes que utilitzen la imatge de plataformes com Netflix o Spotify per robar-nos dades personals. Els missatges semblen molt reals, problemes amb el pagament, una activitat sospitosa, tot pensant perquè facem clic sense pensar-ho.
I respecte als moviments per aquest pont de desembre, perquè tal vegada ens estan escoltant oients i espectadors i qui sap si estan preparant Xisco Nadal ja les maletes.
Així és, Marta, però no hi ha gaire trull. Els aeroports de les Balears operaran 1.700 vols des d'avui i fins dilluns pel pont de l'Immaculada. Això significa un 3% més que l'any passat. De totes maneres, en aquest pont, molts de residents han optat per ajornar les vacances fins les festes de Nadal. Per contra, els bars i restaurants han augmentat les reserves per aquests dies festius. És un pont relativament curt, de tan sols 3 vespres, i és per aquesta raó per la qual el resident de les illes sembla que hem descartat viatjar i ens guardem les escapades per les festes de Nadal, que aquí sí que sortirem, i es preveu un repunt de passatgers de fins un 15% respecte de fa 2 anys, Marta.
I novetats respecte a la pesta porcina, Joan?
Sí, en tenim perquè els escorxadors de les Balears deixaran de matar porcs de Catalunya. El conseller d'Agricultura, Joan Simonet, va anunciar aquesta nova mesura de precaució i tot això quan s'eleven, atenció, a 13 els porcs senglars infectats. Tots ells han estat localitzats al voltant dels anteriors focus, al terme municipal de Cerdanyola del Vallès, a Barcelona, i dins del perímetre de la zona considerada de més risc. 1.000 agents rurals fan feina sobre el terreny per controlar la situació i les xifres no han canviat des d'ahir. De moment, s'han trobat 50 cadàvers de porcs senglars morts.
També comentam, notícia important, que avui els eivissencs afectats per la dana de principis de tardor ja poden demanar les ajudes, Xisco.
Així és, des d'avui poden ja sol·licitar les ajudes econòmiques al Consell de l'Illa. El termini acaba el proper dia 8 de gener i aquests ajuts van destinats a compensar les pèrdues econòmiques i danys materials per les fortes pluges que causaren més de 200 incidències. S'han habilitat 2 línies, una per als que tinguin el seu habitatge o vehicle afectat i una altra per autònoms i pimes. Per cada habitatge afectat es donaran 2.500 euros i per vehicle declarat sinistre total seran 1.500 euros la quantia que s'aportarà. En el cas dels autònoms es donaran un màxim de 10.000 euros per empresa. Hauran d'acreditar que l'activitat estava en funcionament el 29 de setembre i presentar-ne també un certificat de la llicència d'activitats. Recordem, hi ha 20 dies hàbils per sol·licitar aquestes ajudes a partir d'avui mateix.
9 i 9 minuts, moment per la frase del dia, moment en què nosaltres convidem a la nostra
audiència per aturar una micona. Les convidem a la reflexió. Què toca?
Així és, Marta Lafalàs, és de John Gray, escriptor i director de cinema nord-americà, que un dia va dir que només partim per tornar-nos a retrobar.
Al partir, un beso i una flor, un te quiero, una caricia i un adiós.
He de confessar que la llegiria sonar tot els temps, eh?
No, tots som molt de Nino Bravo. Som beavers en aquest programa.
Però
no, no
sembla que no tothom parla de Nino Bravo avui.
No, avui te podria dir que tothom parla de l'aniversari de Camarón, que faria avui mateix 75 anys. Tot el que a nosaltres ens encanta, Camarón, però avui tothom parla d'una altra cosa. Parla d'Eurovisió. La participació d'Israel a la propera edició d'Eurovisió era un misteri fins ahir mateix. L'única cosa segura era que, si finalment concursava, Espanya renunciaria al certamen musical, i és allò que ha passat. I també s'han sumat en aquesta iniciativa, com ja anunciaren, Països Baixos, Eslovènia i Irlanda, després de les votacions celebrades a l'Assemblea General de la Unió Europea de Radiodifusió, que van concloure aquestes votacions, que la permanència d'Israel seria un fet en aquest certamen musical. El boicot d'aquest país va provocar la reacció del ministre israelià d'Estat, Gideon Saar, que va arremetre, diríem, en duresa a través de X, i va dir-nos que la desgràcia recaigui sobre ells. Tampoc mos han de posar d'aquesta manera, perquè estan parlant d'un festival de cançons. Espanya, recorda'm, és un dels Big Five, és un dels tres països que sempre hi ha participat. La sortida del festival implica que Radio Televisió Espanyola no matrà la final d'Eurovisió de 2026, que se celebrarà a Viena, Àustria, el proper 16 de maig, ni les semifinals prèvies d'aquest concurs que s'havien de fer, o que se faran dia 12 i dia 14. Espanya ha participat a Eurovisió, per primera vegada a Eurovisió el 1961, i va guanyar en dues ocasions de manera consecutiva, el 68 i el 69, en Amaciel i en Salomé, respectivament. És un dels tres únics països, al costat de Guayamuní i Suècia, que sempre ha acudit en aquesta cita. Serà el 2026, la primera vegada que Espanya no participa des que va encetar la seva participació en aquest festival. Volia demanar-vos com valorau aquesta decisió de Ràdio i Televisió Espanyola de posar-se al costat bo de la història.
Mira, molta gent jo sé que pensa que no s'han de mesclar ni esdeveniments esportius ni festivals, però és important també donar un toc, perquè recordem, ja ahir hi havia una onada de bombardejos al sud del Líban. És una manera també de dir, que sigui de bon de veres aquesta treva, que sigui de bon de veres un final d'una guerra que tan mal ha fet. O sigui que un toc d'atenció, si ha de ser amb una cosa tan popular i mundialment coneguda com Eurovisió, per què no?
En aquesta vida, a vegades, els gestos també són necessaris, també importen, i Radio Televisió Espanyola ha decidit no posicionar-se al costat d'aquesta guerra, i ha dit que o s'atura la guerra o ells no participen, si segueix participant Israel en aquest festival. Joan Ferrés, tu que ets eurovisiu a les totes, no s'hauràs de connectar amb el satèl·lit.
Cada vegada manco. Jo crec que és, evidentment, és molt perillós com normalitzam i normalitzen molts estats, moltes empreses, aquesta convivència en certs països que ara mateix no figuren com els líders en drets humans, i països que directament cometen genocidis. Per tant, com diuen Xisco, jo crec que un gest com aquest és molt important. Necessitaríem milers de gestos diaris encara d'estat i de moltes empreses perquè tots units fessin un servei. Sí, crec que és un gest important, però crec que se necessiten moltíssims encara de gestos. Jo he pensat que si això serveix també perquè aquest any o més anys, que ja veurem, perquè per tu això són més anys de nou participació d'Espanya, serveix per reflexionar una mica sobre què vol dur Espanya a Eurovisió, escolta, no anirà malament, però fer un brainstorming, que se diria,
T'he vist, t'he vist molt optimista. Crec que Espanya mai reflexionarà i Espanya poques vegades ha entès el que havia d'enviar en aquest festival, perquè insistim una vegada i una altra en enviar cançons que no agraden.
Insistim en seguir Guitarreta i el flamenquito mal dit, i és veure que si serveix per eliminar seguir Guitarreta. Sí,
enviat... L'acte amb el que dius que avui aniversari de Camarón.
No, però sí, clar, una per Camarón.
Perdona, no. És no entendre que has d'enviar una cosa teva, autèntica, però si envies flamenc, que s'ha enviat altres vegades, ara jo escoltava avui de matí Remedios Amaya, Hay que manejar mi barca, ningú va saber entendre en aquesta dona que ella va ser una pionera. Jo estic convençut que si l'enviéssim ara, que la gent ja té els gustos una mica més ben educats, entendria que la performance que va fer Remedios Amaya descalça a l'escenari d'aquest festival és que allò va ser una fantasia que Europa no estava preparada per assumir. I a lo millor pot ser que Espanya sempre és com a pionera i enviant coses quan encara la gent no sap què li agradarà.
I en Rodolfo Chiquili 4, per exemple,
sabia que just ara anomenaríeu en Rodolfo.
Recorden que Rússia, uns anys després, va enviar aquelles padrines que cuinaven un pa en directe. És a dir, coses frics, Eurovisió, i va haver una temporada, sí, és de l'ordi. És a dir, que Eurovisió va tenir una temporada on ningú se l'acabava de prendre seriosament i ara sí que és un espectacle de primera magnitud. A mi me sap greu que Espanya no participi perquè ho veuré d'una altra manera, però és cert, o no el veuré, però és cert que un toc d'atenció en aquest sentit era important. Però no hem d'oblidar que qui paga la festa eurovisiva és Israel. No és que Sauer estigui a favor o en contra de la guerra. Sauer, d'allò que està a favor, és dels euros. I Moroccan Oil, que era qui patrocinava la festa, clar, se feia una mica estrany que un país pagués un festival on el deixen participar.
De totes maneres, la resposta del ministre d'Exteriors, molt agressiva, molt poc adient, que la desgràcia caigui sobre ells. Exactament. O sigui que tampoc s'han de treure les qüestions de context. Crec que és una resposta super desmesurada. En tot cas, crec que la conclusió estem tot d'acord. Si pot servir per una reflexió davant d'un escenari tan dramàtic, tan dur i tan llarg, benvinguda sigui.
Però, malauradament, Marta, aquest jet servirà de poc des del moment en què Israel té al seu costat una superpotència i com els Estats Units, que li dona suport en tots els temes bèl·lits. Per tant, sí, nosaltres hem decidit, o l'Estat espanyol o Ràdio Televisió Espanyola ha decidit enviar aquest missatge, que servirà de poc, però mira, escolta, comprar amb aquest gest.
En la bona companyia de Facundo Tenagra, els comandaments tècnics, Robert Mercè, Miguel Mariño, Miquel Rosselló, Anas Barnissú, Yolanda Ruiz a la producció, avui estem l'equip al complet. D'aquesta manera, anava a dir encetar amb el divernes, però jo crec que queda millor fins i tot començar amb el cap de setmana.
Desde que llegaste ya no vivo llorando, hey. Vivo cantando, hey. Vivo soñando, hey. Pero me pregunto que tu amor hasta cuándo podré guardarlo muy dentro de mí. Desde que llegaste ya no vivo llorando, hey. Vivo cantando, hey. Vivo soñando, hey. Solo quiero que me digan qué está pasando, que estoy temblando de estar junto a ti. Desde que llegaste ya no vivo llorando, vivo cantando, vivo soñando, pero me pregunto que tu amor hasta cuándo.
De dilluns a divendres a les 9, al dia, IB3 Ràdio.
Nou i de 8 minuts comença la nostra tertúlia. Avui en l'advocat Eduardo Luna, bon dia.
Què tal, bon dia.
Amb la directora del diario.es aquí a les Illes, Àngel Galvín, bon dia.
Bon dia.
I amb el professor i també periodista Manuel Aguilera, bon dia.
Bon dia, Marta.
Avui tenim temes diferents, perquè és veritat que no tots els dies parlem de ciberatacs russos. No és la primera vegada, això també s'ha de dir, però vos pos abans en situació. Una organització de hackers, coneguts amb el nom de NoName057, ha reivindicat en el seu canal de Telegram que han llançat un ciberatac per intentar col·lapsar pàgines webs, en aquest cas de la xarxa del transport públic de Mallorca. També han inclòs altres infraestructures, altres organismes oficials d'Espanya, com a part del que se podria considerar una campanya de desestabilització contra els països que consideren van contraris al règim de Vladimir Putin en la seva guerra a Ucraïna. Clar, avui mos volen demanar què hi ha al darrere de tot això, perquè l'atac a una empresa particular, petita, en concret, com pot ser la del transport aquí de Mallorca. Abans d'iniciar la ronda de tertúlies, me deixeu que incorpori Joan Tous, que és col·laborador habitual d'aquest programa, ell és forense informàtic, per demanar-li
que hi ha al darrere d'un fet com aquest. Ens crida molt l'atenció que s'hagin fixat en una empresa realment petita per el que suposa dins el món global, com és la nostra, l'empresa de transports aquí a Mallorca. Joan.
Hola, bon dia, com estàu? La idea és que aquesta gent és com una cibermilícia, és com un grup de voluntaris que fa ja 10 anys, 15 anys que actuen des d'abans de la invasió d'Ucraïna i sempre alineats amb el govern rus. No hi ha constància de que tinguin un finançament o una afiliació formal amb el govern rus, però sí que totes les seves accions són, ja dic, un grup de voluntaris que a més recluten gent per Telegram i que el que els diuen és, si vols ajudar-nos, instal·la't aquest programa per fer atacs de denegació de servei. Aquest grup el que fa són atacs de denegació de servei i intentar, pues, això, desestabilitzar, fer, bueno, forma part d'aquesta guerra cibernètica que tenim sempre activa com de fons. No li prestem gaire atenció, perquè com que no explota res, ni... però bueno, això està actiu constantment. I els atacs aquests de denegació de servei que fan aquest grup és com si jo tinc una botigueta petita a Bunyola, un bar, no?, i me venen els quatre de la plaça, i un bon dia m'apareixen a la porta 50.000 estudiants. Clar, el resultat és que no podré obrir el bar, no podré servir cafè als meus clients, i col·lapsarà, vull dir, no, aquest dia no podré facturar. I és el mateix que fan exactament qualsevol empresa que soni o qualsevol grup, evidentment pàgines estatals, però també qualsevol cosa que soni infraestructura, que soni a una cosa, bueno, que puguin ells treure pit, i cada dia pues, ataquen 50, 100, 150 pàgines de tot tipus que estan a països alineats amb Ucraïna, en aquest cas. Per tant, el que intenten és això. Cada dia, pues, un dia més a l'oficina per ells, és intentar desestabilitzar i treure pit de que pues, avui, mira, avui mos han carregat aquesta pàgina, aquesta pàgina, aquesta pàgina.
O sigui, és un degoteig, ara mos ha tocat a nosaltres, com ha passat a diversos indrets de tot el món, ho han fet hospitals, ho han fet empreses de transport, com ha estat aquest cas. És casualitat, en realitat.
Sí, sí, no crec que hi hagi una intenció específica, sinó que el que diuen, vinga, anem a fer un llistat de webs que puguin ser interessants i tenen 50.000, bueno, pues avui aquestes 50. Jo crec que van així, Vale. I el que costa, o sigui, la conseqüència és que aquesta pàgina segurament tindrà que pagar tot bé per aquest tràfic que no esperava i segurament l'haurà de pagar, i també haurà d'augmentar les defenses per evitar que torni a passar això. Aquesta i totes les altres.
Clar, perquè de moment no ha causat incidències, afortunadament. Des de l'AMT confirmen que no s'ha desestabilitzat el servei, que era el que pretenien, i tampoc ha hagut cap tipus d'incidència, probablement per el que tu dius, perquè estava protegida o perquè tenia aquests reforços. I igualment, la recomanació final seria que, si una empresa pateix un atac d'aquesta magnitud, després revisi els seus mecanismes de protecció.
És que t'has de preparar ja abans. Fixa't que a YouTube no aconsegueixen desestabilitzar-la fàcilment perquè és una empresa que està preparadíssima, per exemple, no? Clar, les empreses petites que estan una mica més en precari, doncs, evidentment, són blanc fàcil.
Joan Tous, forense informàtic, moltíssimes gràcies per ser-hi amb nosaltres avui. Bon cap de setmana.
Gràcies a vosaltres, bon dia.
La casualitat ha fet que passés aquí. No és la primera vegada, ha passat altres ajuntaments de les nostres illes, però, clar, és una espècie de carrera de fons que van fent a poc, Angie, amb aquest objectiu.
Sí, mira, justament a la meva tesi doctoral vaig xerrar sobre aquests atacs híbrids. Això es coneix com a guerra híbrida. És una barreja entre els atacs offline i online, perquè ja les guerres o les batalles no només són les guerres convencionals amb morts, sinó que també tens atacs per intentar fer mal a les democràcies occidentals a través de les vulnerabilitats de les tecnologies de la informació i la comunicació. En petita escala pot passar, per exemple, amb el cas de la Meta de Palma, però sobretot passa, i això és molt més important, als processos electorals. Perquè el que intenten és desestabilitzar les democràcies occidentals i no som conscients de la barbaritat d'atacs que hi ha per intentar tombar per part de Rússia i d'altres països estrangers les democràcies occidentals. I no només passa, per exemple, amb el recompte de vots aquí a Espanya. Imagineu-vos, no?, que aquí hi hagués un problema amb el recompte de vots, seria un escàndol, sinó també passa, per exemple, amb la desinformació a les xarxes socials. Vull dir, això també forma part d'aquestes campanyes híbrides, d'aquests atacs híbrids en el món, en aquest cas online, perquè està acreditat, no només a Espanya, sinó també als Estats Units, que per part de Rússia i d'altres països s'intenta difondre bulos i desinformació a les xarxes socials per intentar desestabilitzar-nos.
Sí, y quien capitaneaba esas campañas de bulos, sobre todo, bueno, aparte de agentes que tienen ellos, porque sabemos que el espionaje ruso es uno de los más potentes del mundo, ya desde el KGB ya lo demostraron, era un medio, incluso tenían un medio de comunicación aquí en España que se llamaba Actualidad RT, que era Russia Today, que suena como de broma, ¿no? Que nos recuerda un poco al Mundo Today, pero era un medio serio con periodistas españoles que se dedicaba a desestabilizar el país. Porque a Rusia le da igual que sea ultraizquierda o ultraderecha. Lo que quiere es desestabilizar las democracias occidentales. Y lo último que hemos visto, por ejemplo, una de las cosas que me sorprende muchísimo respecto a Rusia es... el grupo terrorista neonazi, este que ha desmantelado a la Policía Nacional en Castellón, el líder de esa red terrorista es un neonazi que está refugiado en Rusia. Y o sea, Rusia está amparando al líder de una red terrorista neonazi que su principal objetivo es crear una guerra racial en las democracias occidentales. Y eso a Rusia, que sea neonazi, le da igual. Lo que le importa es que va a desestabilizar al enemigo. Y esto contradice su principal argumento para invadir Ucrania, ¿no? Que decía que había un gobierno nazi. De hecho, ellos dicen que quieren desnazificar Ucrania. Y están luego protegiendo a neonazis en su país, ¿no? Bueno, me parece todo... un disparate, y hay que estar muy alerta con estos ciberataques y todas estas... además, esos peones que tiene Rusia, incluso en la política, ¿eh? Porque recordemos que muchos políticos, sobre todo de Podemos, defendían que Ucrania no se tenía que defender ante Rusia. Tiene una política prorrusa, ¿no? Incluso eurodiputados de Izquierda Unida tienen una política pro-Putin.
Yo creo que estoy con Angie, se ha modificado totalmente el escenario de guerra. Hoy en día las batallas están en el ciberespacio, por eso la inversión en cibertecnología es importantísimo. Esto no son cuatro frikis encerrados en un garaje, son equipos coordinados. Yo no creo tanto en el que haya sido, bueno, qué coincidencia, nos han atacado a nosotros. No, ellos tienen una lista de objetivos y van probando, ¿no? Que ya sean, que ya estemos dentro de la lista de objetivos, empresas como la AMT o ciertos ayuntamientos, hombre, pues ya es llamativo, ¿no? Y al final yo creo que el punto está en esto, en que vamos a tener que aprender, igual que en su día tuvimos que aprender a defendernos en otros campos, ahora la defensa está en nuestras infraestructuras. Y ojo, porque ya INCIBE, ya lo dijo a primeros de año, que Rusia está en la cabeza de los ciberataques, no solo a este tipo de infraestructuras que podríamos llamar de segundo nivel, pero también a las críticas de seguridad. Entonces, cuidado, porque es un tema que nos lo tenemos que tomar muy en serio, sobretot les autoritats que estan con el tema de cibercrimen.
De moment s'aconsella reforçar aquestes mesures de seguretat perquè això no passi. Per aquesta raó, l'objectiu són les empreses més petites, ha dit el forense informàtic a YouTube. Això no ha passat mai, no? O sigui que des d'aquí aquest missatge també a protegir les xarxes, perquè és la forma de delinquir avui és a través del món digital. Són les... Un apunt més, si sí, no. M'adeies.
Que atenta estàs, solo levanta la mano. Solo quiero decir que no es la primera vez que se atacan webs.
No, de
Baleares, ¿eh?
De no,
Baleares.
El ayuntamiento de Calviá.
Sí, no, pero y no por parte de Rusia. El Estado Islámico también lo hizo en su día, y quiero decir que una web relacionada con la universidad donde trabajo, que no quiero sacarlo otra vez, pero CESAC, como hizo una campaña de apoyo a los cristianos en Siria, y recogiendo, bueno, una serie de material y además haciendo un poco de propaganda en su favor... Nosotros recibimos ataques cibernéticos por parte del Estado Islámico. O sea, nosotros ahora las distancias no existen con internet.
Es que online, está conectado. I quan vareu rebre aquest atac, se va desestabilitzar la web, va caure el sistema, que va ocórrer exactament?
Sí, se bloqueó la web y pusieron además un mensaje en árabe de apoyo al Estado Islámico, y no tuvimos que, bueno, rehacerlo, reforzar la seguridad y seguir adelante. Es verdad que causaba, en aquella época había una psicosis y mucho terror ante el Estado Islámico, porque podía atentar en España, y a nosotros nos preocupaba el daño que pudiera hacer a la empresa, teniendo en cuenta que los padres al final tienen que enviar a sus hijos allí a estudiar. Pero nada, bueno, no pasó de una anécdota y se arregló y ya está, y seguimos adelante. Pero lo que hay que tener, yo creo que el mensaje es que el terror o este tipo de cosas no te pueden hacer callar, ¿no? Que hay que seguir defendiendo lo que crees justo.
I sobretot el que deies abans, no? L'atac a les democràcies. Aquí no va ni de dretes, ni d'esquerres, ni de tendències polítiques. Són les 9, quasi mitja en punt, uns consells, el bisturí, i després parlam de les relacions entre el Partit Popular i Vox. Llans la pregunta. Se podrien estar reconduint? Podria haver un apropament en algunes mesures? Ho plantejam tot d'una, després d'uns anuncis.
El dia. El bisturí. Javier Alarcón.
Buenos días. Si ayer nos ocupábamos de la capacidad real y anteayer de la incapacidad social, este viernes, que sabe a puente, nos vemos capaces de unir los extremos de lo que somos. Ser puente entre la capacidad y la incapacidad de ser nosotros mismos. Conocemos estos días que somos líderes de ocupación, con C de curro, de población que trabaja, de que de 524.000 almas, más de 14.000 se incorporaron por primera vez a un puesto de trabajo. Un récord. Cifra de menos parados en un noviembre de los últimos 20 años. Y si eso se acompaña con el descenso de la llegada del turismo alemán, con que es la primera vez en los últimos 10 años donde baja el número de esos turistas en los 4 meses de temporada alta. Y si además todo eso se tercia con que Baleares pierde población de nacionales por el encarecimiento de la vida y de la vivienda, que nos abandonan los ciudadanos de otras comunidades autónomas, era lógico que llegara el momento de que, por primera vez en nuestra historia, los residentes extranjeros casi superen a los que hemos nacido aquí. El 51% de indígenas frente al 49% del resto. Y si a todo lo anterior le sumamos que Baleares registra en términos generales el segundo mayor crecimiento de población de España, hasta casi el 1.250.000 habitantes, que eso dice el titular de hoy, es que sencillamente nos hemos quedado solos. Que estamos a dos velas iluminando al resto del mundo. Que necesitamos no crecer, pero sí multiplicarnos. Pocos y encima mal avenidos. Y ya el martes, siempre presentes. Más.
Si estás pensando si volveré, abre la puerta que estoy llegando. Aquella noche que te besé, me besaste y no sé el venenillo de tus labios. Si estás queriéndome no lo digas, ni lo supiera, que en cada gesto quiero advertirte. Si estás pensando si te querré, tú piensa no te lo haré saber.
9:32, continuem aquí a la nostra tertúlia a través de la ràdio, a través de la televisió i, com sempre, en bona companyia. Avui la d'Angi Galvín, Manuel Aguilera i Eduardo Luna. Just abans dels anuncis vos comentava que ens interessa parlar sobre les relacions entre el Partit Popular i Vox i, sobretot, fent ressò el que publica avui la nostra companya periodista, també, Nekane Don Blas. Diu, PP i Vox recondueixen les seves relacions i estan a punt de sellejar, perdoneu, un pacte que salva definitivament el decret que suposa una estora vermella per inversions estratègiques aquí a les Illes, en paraules de la presidenta Marga Proens, i no es descarta que avui aprovi aquesta mesura el Consell de Ministres. Es tracta del mateix decret que va tombar Vox fa dos mesos, una normativa assegura clau per la presidenta. Va suposar una dolorosa derrota parlamentària i és la primera llei que no ha aconseguit aprovar el govern. Recordem que venim de mesos de negociació, d'una derrota en el camí, que és la del sostre de despesa. Vos deman si se pot, si en aquest punt en què ens trobam i després que el vicepresident Toni Costa digués fa uns dies no es descarta que pugui haver acord, no es descarta que pugui haver un canvi de rumb en les negociacions, vos deman si se podrien estar reconduint, si podria haver canvis o qui sap si un apropament fins i tot, Eduardo.
Yo creo que hay acercamiento, que además aprobar este proyecto es algo bueno para Baleares, pero creo que el acercamiento que puede haber no se está produciendo aquí, porque es verdad que los de Abascal desde hace tiempo ya están totalmente disgregados, todas las decisiones se toman desde Madrid y lo que pasa en las autonomías es básicamente anecdótico y más concretamente en esta, en la que hay un guirigay interno tremendo que no se sabe quién está al mando, si es que alguien manda y quién es el que puede ser un interlocutor válido, ¿no? Ya pasó con la investidura, que ni siquiera se negoció aquí los apoyos, tuvieron que venir de Madrid. Yo creo que si hay algún tipo de acercamiento, que lo habrá, yo quiero pensar que lo habrá, vendrá de Madrid, pues porque se calmen las aguas, pero aquí poquito que rascar ahí en Baleares.
Sí, están en un modo electoral Vox. La verdad es que el PP tiene... hay una relación tóxica, ¿no?, aquí, de montaña rusa, ¿no?, de idas y venidas. Yo creo que está en el modo refuerzo intermitente, ¿no?, que se llama. Que hoy estoy bien contigo, mañana no.
Necesitan, eso es una evidencia.
Exacto, pero yo creo que Vox tiene que ser consciente de la representación que tiene en el Parlamento y que no son ellos los que gobiernan. Tienen un pacto de apoyo parlamentario, un pacto, bueno, para hacer presidenta a Marga Proens, y un pacto con un programa que tienen que cumplir, y mientras se vaya cumpliendo, que yo creo que más o menos van respondiendo, salvo con el tema que ya lo hemos hablado aquí, del tema de la lengua en los colegios, que es una línea roja que no va a pasar Proens, yo creo que el PP está siendo relativamente fiel a lo que pactó. Así que incluso han aceptado la derogación de la ley de memoria cuando ellos no querían hacerlo, ¿no? Así que creo que Vox debe salir del modo electoral y ser un poco, tener un poco más de manga ancha a la hora de negociar y aceptar leyes que estaba planteando el PP.
Bueno, és que demanes responsabilitat d'estat, no? Que crec que és una... aquesta expressió volies fer servir.
Bueno, la pediria hasta la oposició, però bueno...
Sí, ja... però vamos, això és demanar sacar-te en els reis, vull dir, sí. És impossible, perquè al cap i a la fi Vox, el que viu no viu de governar, perquè no sabem com, en general no sabem com governar Vox, viu de fer oposició, de fer, sí, però no només a les Balears, sinó a la resta de l'estat, sí, de fer declaracions molt cridaneres, a protagonitzar polèmiques i de desestabilitzar els governs del Partit Popular. Vull dir, això és l'estratègia electoral i política de Vox. Difícil és que ho deixin de fer, perquè ara comença crec que és avui la campanya electoral a Extremadura, i després tindrem, si no generals, tenim eleccions a la resta, a altres comunitats autònomes, i a Extremadura a Vox li va bé, els sondejos li donen un augment bastant destacat dels diputats. Per tant, és una fórmula que en el seu electorat funciona, mem si realment quan tinguin responsabilitats polítiques i carteres i hagin de governar, si tenen sa validesa per poder fer-ho, perquè és molt fàcil fer oposició, però és molt difícil poder governar. I pel que fa a les Balears, jo crec que aquí el poder el té el Partit Popular. Vull dir, el PP ha dit, jo no vull mesclar ous amb cargols, que és una frase d'Antoni Costa, que és, jo no vull barrejar el pressupost, o el sostre de despesa en aquest cas, que és el primer pas, amb altres mesures, amb altres iniciatives. A mi em sembla una argumentació molt naïf, perquè realment és impossible que tu puguis negociar els pressupostos de la comunitat autònoma sense negociar, per exemple, el decret d'inversions estratègiques. Però el PP pot governar amb un pressupost que sigui prorrogat perquè és seu. Vull dir, el poder Vox el tenia en el primer any de legislatura de Proens, perquè era, si no aprovava els pressupostos del Partit Popular, havia de governar amb els pressupostos del Partit Socialista. Això és inconcebible. Per tant, totes les concessions extra que Vox podia aconseguir per part del Partit Popular, ja jo crec que ja estan, la majoria ja estan fetes, perquè si no governes amb el teu pressupost, fa Pedro Sánchez.
Sobre esto de los presupuestos, hay el colmo de la hipocresía, porque es que esto me parece... O sea, leer los periódicos, no ya como periodista, sino ya como lector y una persona pendiente de la actualidad, ¿cómo puede ser que a nivel nacional... Pedro Sánchez, no, pero los presupuestos, que lleva 3 años sin presupuestos, sí, pues 3 años, sí, y diga que puede seguir gobernando, que aquí no pasa nada, y el PSOE, que un año, este va a ser el primer año, que no tenga presupuestos, Marga Proens, ya diga
el
PSOE...
El año pasado también, pero...
Ya, pero los últimos presupuestos sí que los pactó, sí que los aprobó.
Bueno, pero han sido aprobados este año los del año pasado.
Exacto,
y este año, iríamos 2 años
pasado.
Con retraso, 2 años con retraso, que
pero
no significa no aprobados. ¿No? Sí, pero este año están aprobados los del año pasado.
Bueno, pero el tema es que están peor a nivel nacional.
Sí, sin duda.
Y dicen que no pasa nada. Y aquí el PSOE pide la dimisión de Marga Proens porque no puede prorrogar los presupuestos, ¿no? Es como...
Pero ¿cómo os extraña? Si no visteis las intervenciones parlamentarias del otro día, que daban vergüenza ajena, que se estaban riendo entre ellos, estaban haciendo símiles cinematográficos, diciendo que sí, Costa se había pasado a la comedia o de la comedia se había pasado al drama, cuando cuando realmente allí son todos, sobre todo los de Vox, son actores secundarios que dicen lo que le tienen que decir porque se lo han dicho desde Madrid. O sea, ¿cómo les vamos a pedir coherencia? Y ya no a altura de miras. Si no hay altura de miras política a nivel nacional, pues a nivel autonómico, pues bueno, tenemos lo que tenemos, ¿no? O sea, que sé que estamos cerca de Navidades, pero bueno, yo creo que
una de las cosas buenas de tener 17 comunidades autónomas es las contradicciones que ves en el discurso nacional y en el discurso autonómico. O sea, el mismo partido dice A en Madrid y B aquí. O sea, es que es increíble. Però bueno.
Deixem de banda la política en un punt, només per demanar-vos breument respecte a la pesta porcina, sobretot perquè Balears sí que ha pres mesures. Els escorxadors de les illes deixaran de matar porcs de Catalunya. Recordeu, ahir el conseller d'Agricultura, Joan Simonet, va anunciar aquesta nova mesura de precaució. Tot això quan s'eleven de moment a 13 els casos a Catalunya. Tots ells han estat localitzant als voltants dels anteriors focus, el terme, recordar, municipal de Cerdanyola del Vallès, a Barcelona, dins el que seria considerada com la zona, no?, de perímetre de més risc. Respecte als preus, clar, tot això afecta, primer, al consum. Ens demanem sobre els productors, sobre totes les persones que tenen el seu lloc a plaça, i varen parlar, de fet, amb un carnisser, va dir que de moment la gent demanava, però que no s'havia notat una davallada de les vendes. Si hi ha un 15% de davallada generalitzada en els preus d'alguns llocs en concret, sobretot els de Catalunya. Què en penseu de cara a Nadal i sobretot de les mesures anunciades pel conseller d'Agricultura, Joan Simonet, ahir, Angie?
Bueno, és important erradicar això. Crec que a Espanya no es patia des del 1994, aquesta porcina, i és important ser molt, molt radicals, perquè, bueno, de fet, s'ha prohibit l'exportació d'aquest porc a altres zones d'Europa, i això seran unes pèrdues econòmiques brutals. Per tant, les mesures han de ser el més radical possibles per intentar pal·liar la problemàtica. Crec que s'ha deixat clar que no és una pesta que pugui afectar, no és una malaltia que pugui afectar els éssers humans. Vull dir que és segur menjar porc d'Espanya. Quin és el problema? Que és altament contagiós. Per tant, en el moment en què un porc...
Sí, perquè de moment són 50 els cadàvers de porcs senglars que han trobat mort, clar.
Sí.
Tot això...
Però en el moment en què un porc pugui contagiar un altre de França, sí, aquí és quan es genera la problemàtica. I crec que més enllà d'aquest problema en particular, crec que ara hem de fer una reflexió, no?, sobre el tema de la ganaderia intensiva, no? Perquè, clar, tu tens un model que es basa en produir constantment, com si fossin productes, no?, aquest tipus d'animals, i és quan es generen aquest tipus de problemàtiques. En aquest cas, no és una malaltia que es pugui transmetre pel consum de carn. N'hi ha hagut altres que sí, que el consum de carn ha generat un problema de salut pública, en aquest cas cap a les persones, però crec que aquest model de hacinamiento, no m'ho surt en català, no sé com es diu en català, hacinamiento, hauríem de cercar-ho, aquest model d'hacinamiento, perdoneu-ho als espectadors per no saber la paraula, crec que genera un problema de salut pública per aquest tipus de contagis, no? I ens hauria de fer reflexionar sobre el model alimentari que tenim de producció intensiva d'animals, no des del punt de vista ètic, sinó també de salut pública.
Amuntegament seria.
Amuntegament, perfecte.
Seria, no? Perdoneu també la lentitud, que també estava pensant i pensant. Eduardo, Manuel...
Primero, mensaje de tranquilidad. Uh-huh. Este tipo de peste, como decía Angie, no afecta a las personas, que la gente empieza a ver esto y ya se cree que vamos a tener las vacas locas. O sea,
no, ni
molt
manco,
calma.
Però com que venim de grip aviar, que venim també de pandèmia, o sigui, la població està sensibilitzada, com és lògic.
Por eso, calma, eso es lo primero. Uh-huh. Y lo segundo, yo estoy absolutamente a favor de medidas más contundentes y, evidentemente, pues del cierre, ¿no?, de que no puedan acceder pues cerdos de zonas donde,
exacto,
pueden estar contagiados, ¿no? ¿Cómo va a afectar a nuestro porc negre? Espero que poco, y espero que en el precio tampoco se vea mucha diferencia, porque si no, ahí tendremos un problema. Ya sabéis lo que pasa con estas cosas, que pueden aumentar muchísimo los precios, y sobre todo más ahora, cara a Navidades, ¿no?
Bueno, aumentar o bajar, ¿no?
Porque davallar. Clar,
claro,
en aquest cas, la por el que farà és davallar. De moment, el que tenia, així com a xifra confirmada, s'ha notat en un 15%, la mitjana aproximada de davallada del preu. Manca molt encara per Nadal, bé, no tant, però podria ser que continuàs davallant. Clar, això, lògic, desestabilitza i també preocupa el sector.
Sí, no, a mi me sabe mal por Angie, porque sé que ella consume mucho cerdo.
Es ironía.
Y claro, ella estaba muy preocupada por esto.
Por los precios del huevo también.
Sí, sí, sí.
Home,
no porque sea musulmana.
No. Tenim la porcella de cara a Nadal. Lògic, no?, que hi hagi aquesta aquesta preocupació. Però no continuarem parlant d'aquesta qüestió en concret. Vos dono el titular abans de publicitat. És una notícia que, de fet, recull el diario.es, que diu que morir-se surt molt car, o sigui que tot està acá, aquí, el lloguer, l'escenària, però sembla que anar-se a l'altre barri també ens surt car. El preu d'un funeral oscil·la, atenció, entre 3.000 i 10.000 euros segons el tipus de servei. Ja depèn del que un es vulgui gastar, però en tot cas no són quantitats anecdòtiques ni molt manco. Parlem tot d'una, després d'uns consells.
El dia. IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio és informació.
Aquestes festes comana la teva porcella de porc negre rostida al Rancho Grande. Només has de telefonar al 971-85-41-21. S'entrega a punt per menjar, tant a Palma com als diferents pobles de Mallorca. Aquestes festes no cuinis, gaudeix, para taula i recull la porcelleta del Rancho Grande. Telefona al 971-85-41-21 i comana'n una. No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va sa cosa? Esperem que vagi bé.
Primer va la Formentera. Desperta't de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tur. A IB3 Ràdio tu tens el poder d'escollir. Avui, doble programació. A partir de les 8 del vespre. Escolta la programació habitual per IB3 Ràdio 2 al web i a l'aplicació del mòbil. I a la FM, tota l'actualitat esportiva minut a minut amb la transmissió de l'equip d'esports d'IB3 Ràdio. Doble programació, doble oferta de la ràdio pública. I si ho vols tot, IB3 Ràdio a la carta.
A l'informatiu migdia, faim una fotografia del moment informatiu dels punts on es produeix la notícia. De dilluns a divendres a les 2, ens fixam en el batec de l'actualitat per saber què passa a les Illes, a Espanya i al món. Informatiu migdia, amb l'equip més complet de la ràdio a Balears. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
El dia, amb Marta Grau.
Nou i 46 minuts. Sembla que en aquesta comunitat tot surt molt car. No només el lloguer, no només l'escenari de la compra, el dia a dia, sinó també morir-se. Les desigualtats socials, publica el diario.es, existeixen fins i tot post-mortem. El preu d'un funeral, atenció, aquí tenim un ventall que pot oscil·lar entre els 3.000 euros, el més bàsic, el més senzill, fins als 10.000, que ja n'hi ha, segons el tipus de servei, el municipi, la voluntat de la família. En tot cas, és una barrera econòmica que no tothom pot assumir. A totes aquestes despeses que són ses obligatòries, clar, després hem d'afegir cotxe fúnebre, baúl, tràmits, incineració, que aquí ja entraríem dins una altra àrea molt més cara, si cal, flors, corones, etc, etc. A Ciutat, per exemple, s'ha incrementat al voltant del 13% en els darrers anys. Surcar fins i tot morir-se.
Morir-se, sí. Sí. Jo crec que és una problemàtica que fins que no tens un familiar, una persona molt propera, no?, que passa a l'altre món, no ets conscient d'aquestes desigualtats que existeixen post-mortem. Vull dir, si ja és, vivim en un sistema, un sistema capitalista amb desigualtats en vida, també existeix post-mortem. Excepte que existeixen tota la vida han existit els enterraments per beneficència, que és quan els ajuntaments, que és qui té aquesta competència, s'encarreguen de pagar tots els costos, però són els mínims, i a més has d'acreditar...
I donar el cost a la ciència?
És una possibilitat,
cas, també.
Sí, sí,
mira,
és un bon reportatge, mira, Marta.
Endeutar-me, perquè més deutes, el cost a la ciència, una bona causa, sí. I per què no? Però també sí, podria ser una altra opció, sí, i de fet un fet molt solidari.
Sí, no sé quins requisits has de complir per poder fer-ho, però...
Imagina que no fan roïssos, sí, no tothom sí, dona el cos a la ciència.
Pentura, sí. I clar, és un problema perquè... Ja, no només a la gent que creu, no?, que, sinó també tu vols donar un enterrament digne en el teu familiar. I crec que és un tema que no se tracta molt i també és una política pública molt necessària. I ja no només hem de pensar en les persones catòliques, sinó també, per exemple, en els musulmans.
Clar.
Que, de fet, en el cementiri de Palma
hi ha un lloc específic.
I no hi ha hueco. No tens, o sigui, s'ha esgotat la possibilitat, no hi ha terreny. El Coran diu, jo no som musulmana, som vegetariana, per cert, per això no menjo porc, que vull aclarir, per això no menjo porc. Però aquestes persones es veuen amb el problema de que no poden enterrar els seus éssers estimats, perquè el Coran estableix que els has d'enterrar a la terra. Uh-huh. Vull dir, i ja no només és un problema ja de logístic, sinó també de diners.
Esto es Mónaco, en todos los sentidos, y suben todos los precios. Es normal que el precio de este tipo de servicios también suba. Me vais a permitir que le quite un poco de hierro al asunto, porque está muy pronto para ponerse a hablar de cosas así tan tristes. Había un economista argentino que decía que la herencia era un error de cálculo, ¿no? Que había que llegar muerto a cero. Yo te diría, bueno, pues hay que llegar muerto a cero, y a una de dos, o dejándote preparado para que te entierren, o dejándole el problema al que venga que te tengas que enterrar.
Directamente, ¿no? Al marrón.
Que yo me he muerto. El problema es del que le toque, ¿no?
No, de fet, les assegurances de vida també, no tothom té una assegurança de vida. Hi ha gent que directament se n'afluixa de pagar o tenir aquestes despeses.
El seguro de muertos, que le llaman las personas mayores, que paguen muy poquita cantidad.
Pero cuidado con lo que incluyen también, porque muchas veces está la letra pequeña de que te incluye el servicio más básico de todos, y te toca pagar a pesar d'haver pagado.
I després molta gent no ho té per superstició, perquè signar una assegurança de mort, home, no és una cosa que sigui l'alegria de cada dia, no?
Has abierto un melón que quería tocar. Bueno, del tema de morir, quiero agradecer que no exista el impuesto de sucesiones, ¿vale? Que eso hace que sea también más barato para la familia cuando alguien se va.
Para las herencias, claro.
Para el tema de no pagar por las herencias que te dejan. El tema de seguro de vida es una de las cosas que ahora obliga a los bancos cuando te abres una hipoteca. Me parece un abuso. Me parece un abuso y es curioso.
A veces se combina, Manuel, en seguridad de la llar, o te dan una triá.
Ah, sí. Pues
sí,
a mí yo he estado en dos bancos.
No, hay algunos que por riesgo te exigen seguro de vida. También.
Yo he estado en dos bancos siendo una persona relativamente joven. O sea, no es porque tengo enfermedad ni nada. O sea, y claro, me decían, no, es que, y yo decía, es que no quiero seguro de vida. Dicen, no, pues te subimos al diferencial. Entonces se lo cobran por otro lado. Y digo, pues es que me parece un abuso que me obliguéis al seguro de vida. Dice, no, es que si te mueres, la hipoteca, ¿quién la paga? Y digo, mira, con lo que han subido los pisos. Y además, si me muero, te puedo asegurar que mi familia, lo último que le va a preocupar es la hipoteca que tiene que pagar. Entonces, me parece un abuso. Mira, que te obliguen, Manuel, los bancos a... Bueno, y luego el seguro,
perdona,
de la casa...
Entre 20 i 30 euros al mes, els més econòmics, i després poden pujar fins i tot a 50 mensuals. O sigui,
sí,
tampoc és molt
no,
econòmic.
Yo pago, porque luego encima te ponen ellos el precio, te dicen ellos, no, el modelo de seguro de vida que vas a
Exacto.
pagar es este... Y yo en el anterior banco tenía el mínimo, que creo que eran, no sé, 200 al año, y ahora estoy pagando entre 500 y 600. Y bueno, me parece un abuso. O sea, es como el IBI. O sea, yo estoy pagando...
Si no fos una obligatorietat, no tendrías asegurança de vida.
No.
Ni
no,
amb
no,
el banco.
No. Porque, a ver... yo seguro de vida lo entiendo para una persona que sea responsable de una familia, y que si esa persona se muere, la familia le debes dejar un colchón para que pero yo en este caso no tengo hijos, además tengo una casa que estoy pagando por la hipoteca, que como la mayoría de las de Baleares ha subido de precio.
Exacto.
Y si me muero, van a ganar dinero los que se queden con la casa. Van a ganar mucho dinero. Entonces, no tiene ningún sentido que yo tenga seguro de vida.
Ara ja t'anava a demanar, tens assegurança de vida directament, Eduardo Luna,
sí,
creus
yo
que
sí,
és...
Jo sí, sí que la tengo, pero es más un hecho, yo creo, por lo que comentaba, ¿no? Por el tema de intentar dejar a la familia los menos problemas posibles.
Exacto.
¿No?
Sí,
pero estoy contigo en que muchas veces por la propia gestión de riesgo de las entidades financieras ya te lo meten, o sea,
sí.
Que es como diciendo, bueno, no te lo voy a subir por aquí, pero voy a ganar
Exacto.
por este otro lado. Lo que sí me resisto a tener es el seguro de muertos, que me lo han ofrecido un montón de veces, y yo digo, mira, yo no voy a pagar una cuotita para... Yo, como decía mi abuela, el día que fallezca, que me tiran a la basura y arreglado, ¿no? Y que el problema sea de malla si no les han hackeado. Y no
pero te llamaron a posta para ofrecerte el seguro de... Que además es muy desagradable que te llamen para esto.
Sí. Bueno, a ver, no es como diciendo, como te vas a morir pasado mañana, te ofrezco el
Exacto.
seguro,
bueno.
pero es como dentro de la cartera hay un seguro de... Bueno, como vas en moto y tal, un poco como que te incitan a decirte, a lo mismo te mueres antes, ¿no?
No, pero es que igual te dicen, no,
no
mira, el ataúd,
fácil, ¿eh?
El ataúd está incluido... No es... oye, que es que no me hables de esto.
Sí,
ahora,
sí,
¿no?
Incineración, sí. O sea, sí, sí, te dan los servicios que al final siempre me viene a la mente la frase del economista este, digo, no, esto es un error de cálculo, yo cuando me muera, con perdón, pero que el marrón sea de otro, yo es, bastante tengo con morirme.
¿No? Ens trobam a les portes d'un cap de setmana que no pugui servir ni molt manco, perquè els ànims se venguin a baix, perquè també parlar de la mort ajuda a viure el moment, no?
Hi ha molt de gent que diu que hi ha molt de tabú respecte a la mort. Amb les dècades, abans, xerrar de la mort era més habitual. De fet, tu a la teva feies la vigília dels morts.
Dins que teva.
I amb el pas del temps, sobretot les generacions més joves, tenen un tabú amb l'amor molt important. Això és un altre reportatge, Marta.
Sí, i tant. Tu fins a tants i que abans els nins fins i tot participaven d'aquestes vigílies a casa. És impensable que un nin vagi a un tanatori, per exemple. És veritat, és un altre reportatge que no començarem a escriure ara ni molt manco, perquè us vull demanar sobre la decisió, sobretot el que ha passat respecte a Eurovisió. Recordeu, supos que en aquestes alçades tothom ho sap, però Espanya, Països Baixos, Eslovènia i Irlanda van confirmar just ahir que no participen a Eurovisió 2026, aquesta assemblea que se celebrava ahir i avui també, per cert, avui divendres a Suïssa, han decidit secundar que Israel participi a l'edició de 2026. És una mesura que, de fet, ha tingut reaccions de forma molt ràpida, perquè abans compartíem la piulada del ministre d'Exteriors, que quasi és una amenaça, no? Ha dit que la desgràcia recaigui sobre ells, referint-se a tots aquests països. Aquí tenim el tuit que hem compartit abans, que la desgràcia recaigui sobre ells, s'assegurava d'aquesta manera el ministre d'Exteriors en el seu compte de X.
Da miedo.
Sí, és una resposta tan desmesurada, tan fora del context, en realitat, que sí, crec que tu ho has dit, no ho puc qualificar millor, fa por.
Sí, yo creo que hay que distinguir en la política de Estado que tiene un país con el pueblo de un país, ¿no? Y parece que aquí nosotros somos lo que decide hacer Pedro Sánchez y allí, en Israel, lo que decide hacer Netanyahu. El pueblo de Israel, hay mucha gente que está en contra de la guerra, es pacifista, está incluso pro-palestinos, y yo creo que no hay que meterlos a todos en el mismo saco. Tienen derecho, yo creo, a presentarse a un concurso que es de música, ¿no? Y ese es el pueblo de Israel, no es el Estado. Entonces, creo que habría que distinguirlo. Y luego creo que hay un punto hipócrita en el gobierno actual de español, porque nos hemos enterado que vende armas a Israel, ¿no? Nos hemos enterado de operaciones, de negocios que tiene militares con Israel después de haber decidido hacer una política de bloqueo diplomático a este país. O sea, me parece hipócrita. Ellos dijeron que ya no iban a vender más. Como estos negocios, como muy bien sabían allí, y Marta, como periodistas, no se hacen públicos, hasta que un diputado pide la información y nos enteramos, pues es posible que sigan vendiendo armas y a la vez lo están bloqueando en Eurovisión, ¿no?
Hay una deriva constante, yo creo, para politizar absolutamente todo. Los medios de comunicación, la cultura, los festivales, las vueltas ciclistas, todo la política parece que la tenemos que meter en todo. Yo creo que no tiene nada que ver la participación en un certamen con los hechos políticos de los estados, y que en este caso la cultura debería estar a salvo, ¿no? De las decisiones políticas. Evidentemente, no voy a decir desacertado, porque es una barbaridad poner un tuit de esto, es un tuit de los típicos de Trump, o sea, es la típica barra basada del matón de colegio, pero también, por otra parte, como tú dices, y estoy totalmente contigo, la incoherencia que tenemos de negar con la boca pequeña una cosa y hacer la contraria con la otra, ¿no? Igual que decir, no vamos a permitir que por España pasen cargamentos de armas con destino a Israel, cuando sabemos que hay bases militares que no podemos controlar y que no sabemos ni lo que portan las
americanas, que és el principal aliat d'Israel.
Val, deis, no s'ha de mesclar activitats esportives, esdeveniments, espectacles musicals, però per altra banda també és una manera de dir al món, en concret a Israel, que prengui una decisió, no? Utilitzar un esdeveniment no tan potent com aquest, per plantejar un altre vessant.
Sí, bueno, de fet, els boicots internacionals en l'àmbit dels esports i de la cultura han passat durant la història, vull dir, no és el primer pic que passa. A Rússia, si no vaig errada, no pot participar als Jocs Olímpics,
la van fer fora també del Mundial de Futbol. Vull dir que és una pràctica que és bastant habitual. Podem estar a favor o en contra, no?, que això és legítim, però sí que crec que s'ha de contextualitzar que sí que aquests boicots per motius humanitaris passa a Rússia, en aquest cas és per la invasió d'Ucraïna, i la van fer fora, no sé si va ser fa dos anys o un any aproximadament, sí, no? I aquí sí que fas una mescla entre els esports o l'àmbit cultural i la política. A mi m'és ben igual Eurovisió, o sigui, no me pot importar manco exactament d'Eurovisió, sé que hi ha molta gent que és molt fanàtica, a mi m'és absolutament igual, però sí que crec que és una bona oportunitat per, com diu la Marta, poder xerrar sobre aquesta temàtica, perquè hi ha tants conflictes en el món, i serà un debat també perquè xerram de Palestina i no xerram també d'altres conflictes, que jo en aquest argument sí que estic d'acord, que és important xerrar-ne.
Molt interessant, perquè se'ns ha passat el temps volant. Notícies i seguim. Bon cap de setmana.
Gràcies.
Igualment.
Que dio vida a mi ser. Le canto a la tierra que me ha visto crecer.